Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, i a més, avui ja des dels estudis saludem amb en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, fins i tot físicament, de moment amb en Lluís, encara no amb els nostres convidats, però esperem que la normalitat ens ho permeti.
Pas a pas, sí. Molt bé, doncs sense més preàmbuls, Víctor, sí que destacant l'alegria de veure't en els estudis, anem a saludar el nostre convidat del dia d'avui. Saludem a Jordi Sargatal. Jordi, com estàs? Feliç migdia.
Molt bones. Molt bé. I també feliç migdia per a vosaltres.
Sempre és un plaer saludar amb un figuerenc.
Dit això. Tocat per la tramuntana.
Exacte. Exacte. A més, la tramuntana facilita el vol dels ocells, no? Suposo, o complica? Com va això?
Bé, el complica.
El complica.
O sigui, pensa que a l'època de migració ara comença la de primavera, que van cap al nord, quan bufa tramuntana, el Pirineu queda tancat pel vent. Aleshores, és un moment en què els aiguamolls tenen un paper fonamental perquè aquests ocells aquàtics, cigonyes, flamencs, grues, ànecs, limícoles, que van cap al nord, a l'arribar a l'Empordà, si bufa tramuntana, la tramuntana els atura i els aiguamolls són un lloc imprescindible per poder descansar esperant que pari la tramuntana. I hi ha un altre factor, que també és molt important, que crec que algun dia s'hauria de fer alguna tesi, que ser ocell a l'Empordà és més complicat que ser ocell, per exemple, a la plana de Vic o a la plana de Lleida. Si ser ocell a l'Empordà i fer els nius amb branques en els arbres, amb tramuntana és molt complicat. Per tant, l'ocell empordanès també està tocat per la tramuntana o adaptat a la tramuntana per fer els nius amb molt més complicació.
Bé, jo crec que les persones també no hi ha massa diferència en aquest cas, però en fi, també ens costa el nostre resistir a l'Empordà. Bé, dit això, anem... Bé, el Jordi Sargatal és, òbviament, prou conegut, zoòleg, naturalista. Evidentment, un dels temes que més controla i domina i l'apassiona, sobretot, és el tema de les aus, les zones humides, també la gestió del territori. Jordi Sargatal és director general del grup Mascor, dedicat al turisme sostenible i a la gestió del patrimoni natural i cultural, i també podem comentar, dintre de les moltíssimes coses que podríem comentar d'ell i no faríem altra cosa en aquest programa, doncs podem destacar que va ser director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, com ja s'ha notat en aquesta introducció, i també recordem la seva etapa com director de la Fundació Territori i Paisatge. Dit això, Víctor, endavant.
Bé, fa poques setmanes, concretament el dimecres 16 de febrer, a la Caixa Fòrum a Girona hi va haver una trobada, un col·loqui, precisament que el tema central precisament era quina costa volem, turisme i medi ambient i sostenibilitat. A l'entorn d'aquesta jornada, en Jordi Sargatal va fer unes afirmacions, una sentència, gairebé diríem, que diversos mitjans de comunicació han destacat perquè s'ho mereix. Resumint-ho, diu, el que s'ha construït a la Costa Brava ja és suficient. S'ha edificat més en democràcia que en el franquisme, i ara no s'hauria d'edificar més. Això és una afirmació contundent. Què n'ha de dir l'autor d'aquesta afirmació contundent?
Sí, que jo era molt jovenet quan vam començar la campanya de defensa dels aiguamolls a l'any 76, molt d'entusiasme. Llavors hi va haver el debat Costa Brava l'any 76, i ho recordo amb moltíssima gent, amb moltíssimes ganes de fer moltíssimes coses. I una de les coses que deia algun dels ponents, un altre figuerenc, en Carles Teixidor, un arquitecte, és que no ens amoïnéssim, que en democràcia faríem uns plans generals municipals tan ben fets que no hi hauria més especulació urbanística a la costa.
Quin optimisme.
Varen fer un altre debat Costa Brava a l'any 2003, crec que va ser, i ens vàrem adonar tots astorats que en aquesta etapa, diguem-ne, democràtica, s'havia construït més que en l'etapa franquista, quan els especuladors podien campar al seu aire. És a dir, Hi ha gent que treballa d'especuladors. Res a dir d'una persona o una empresa que compra un terreny urbanitzable i l'urbanitza. L'especulador és aquell que, comprant un terreny que és d'interès natural o un terreny rural o agrícola, el que sigui, fa mans i mànigues per convertir-lo en urbanitzable. I d'això n'hi ha hagut sempre. I amb els especuladors, com arriba la democràcia, passa com amb molts animals. Si l'espècie humana també som animals, un més que d'altres, evidentment. Però quan arriba la democràcia, els especuladors entren al cau, s'enquisten i esperen a noves condicions. I després veuen que amb certs ajuntaments, amb certs arguments, com de llocs de treball, es pot continuar construint i fent, diguem-ne, coses lletges a la costa com s'han fet. Si tots hem de, crec que estem tots d'acord en què s'han fet barrabassades també en època democràtica, i això és una llàstima, quan hauríem tingut l'oportunitat de fer coses ben fetes, en plans generals ben fets, però s'ha fet així. Aleshores, per això, diguem-ne que sóc tan contundent quan dic que ja n'hi ha prou, que no s'hauria de construir ni un pam quadrat més. S'haurien de rehabilitar organitzacions que ja són obsoletes, s'haurien d'acabar d'emplenar algunes que estan mig buides, que ja no passa res, però no ocupar ni un pam més de territori.
Bé, vostè com a expert forma part de la Comissió d'Urbanisme de Girona i per això, amb la seva experiència amb aquest tema d'urbanisme i de contemplació del que està passant en el paisatge, li pregunto, les lleis que avui dia es troba un promotor contemplen prou totes les circumstàncies o s'han d'actualitzar? Són prou conscients del canvi climàtic, de l'escalfament del planeta, tot això? Està actualitzada la legislació, en definitiva, seria la pregunta?
Jo crec que cada vegada més, crec que sí. Sí, crec que ara hi ha prou lleis i plans prou contundents com per aturar coses. El que passa és que també tenim un llegat del que portàvem fins ara, i per tant en aquests plans de directors que s'han fet costaners per mirar què es pot construir, també hi ha una cosa el que voldríem fer i l'altra és el que podríem fer, perquè realment hi ha algunes coses que generarien tant de problemàtica judicial fins i tot, o tanta indemnització, que crec que no es pot permetre el luxe d'afrontar-ho. Per tant, crec que hem d'anar al màxim d'aturar coses, sempre quan no tingui un cost enorme per la societat, i crec que amb la pregunta, crec que sí, que realment ens estem adaptant. El que passa és que el canvi que ens vindrà d'aquí 15, 20, 25 anys, pot ser tan gruixut que freni en sec moltes coses. És a dir, de la mateixa forma que ens va frenar a tots el tema del Covid, que d'un dia per l'altre vam quedar tancats a casa i tots amb el morrió posat, a la que hi hagi la crisi que vindrà, que ha de venir, la crisi ambiental, que pot passar d'aquí 15, 20, 25 anys, també ens haurem de parar, la cosa anirà en sèrio de veritat, i ens haurem de plantejar moltíssimes coses. Ah, tothom està conscienciat, però encara anem fent. Si els cotxes elèctrics van avançant, hi ha qui diu que no és el futur, que no sé què, tots intentem fer esforços per adaptar-nos als nous temps, però la cosa encara no està prou madura com perquè tots ens ho prenem molt en sèrio, com ens hauríem d'aprendre. Hi ha cimeres, hi ha milers de persones conscienciadíssimes que es troben de tant en tant a l'última a París, doncs van convocar tots els governants més importants del món, però és molt gruixut el que s'ha de fer, el que hauríem de fer, tan gruixut que crec que haurem de fer-ho de manera radical com va passar quan vam quedar tancats pel tema del Covid.
Bé, aquesta panoràmica una mica gairebé decebedora, però en aquest període democràtic s'han fet a la nostra costa algunes coses que fins i tot podien semblar impensables. Penso, per exemple, en la recuperació de l'espai al Cap de Creus del que era el Club Mediterraner. A l'Estartit també, doncs, urbanitzacions que estaven molt planejades i fins i tot amb obra feta també han desaparegut i s'ha recuperat espai. Això són petits oasis en aquesta situació o segur que se n'haurien de fer més, suposo.
Ah, no, aquests dos exemples són molt bons, el Club Mediterraner o la Platera, però a més a més jo també ho vaig dir aquest dimecres passat en el Caixa Fòrum de Girona, també, i diguem-ne, quan vam començar a reivindicar els parcs naturals, en cap moment jo hagués pensat que a hores d'ara tindríem el cap de creus protegit, l'Albera protegida, els aigomolls protegits, el Montgrí protegit, les Gavarres protegides. Per tant, també s'ha avançat, també és veritat que s'ha avançat, moltíssim. I s'ha avançat amb acabar de lligar bé, a part d'aquests espais protegits, que el que sí que s'ha de dir és que s'haurien de gestionar millor, i som a temps encara, o sigui, estan ben produïts sobre el paper, però encara queden mancances fortes i grosses a nivell de gestió, com per exemple els meus estimats aiguamolls, que avui dia estan patint una sequera, però a més una mala gestió que s'hauria de revisar el més aviat possible. Això s'han fet coses molt bones també, que també s'han de dir, i espero que se'n facin més i que es vagin consolidant.
Bé, treu el tema de la gestió dels aiguamolls, en què la milloraria?
Bueno, hi ha moltíssimes coses. Jo sóc, a mi m'hagués agradat molt que quan jo vaig marxar després de 14 anys de director, els següents directors ho haguessin fet molt millor que jo, i jo aniria encantat a veure els aiguamolls millorats encara més. Però ara em passa que rebo moltíssimes cartes, trucades de gent que va als aiguamolls, que diu que què passa als aiguamolls, que noten que hi ha una deficiència en la gestió. Sí que és veritat que hi ha sequeres, sí que és veritat que hi ha coses ecològiques o del temps, però realment es podrien solucionar amb una millor gestió i amb totes les coses que van fent al seu dia. Per tant, espero que hi hagi aquest canvi desitjat de direcció en els aiguamolls per poder fer aviat que els aiguamolls tornin a ser allò que tots desitgem quan anem als aiguamolls a veure ocells i a veure coses. I espero que aquesta culpa que té ara en negre, diguem-ne, es pugui resoldre aviat.
Bé, una de les pressions, a banda de la... Bueno, que també és una variant de la pressió urbanística que pateix la costa, és aquest diàleg difícil entre els esports nàutics i els equipaments que això requereix, i, per altra banda, es considera doncs, que l'esport nàutic a la costa, a totes les costes, és un, porta un turisme de qualitat. Com es pot conviure amb aquesta pressió, entre moltes altres, i la realitat de preservar la costa?
Bé, això ja s'ha complicat. Jo recordo que fa anys ja ens havíem barallat pel Pla de Ports de Catalunya, quan es volien fer alguns ports més, se'n volien ampliar d'altres. Aviam, és veritat que, i per sort, tots els vaixells que hi ha a la costa tenen una mitjana, que vaig quedar parat el dia que m'ho van dir, la mitjana d'ús, la mitjana dels vaixells que hi ha a la costa catalana són, crec que només són de 7 dies l'any. Vol dir que n'hi ha alguns, es deuen moure un dia i d'altres se'n mouen molts més. I també és veritat que la majoria es mouen sobretot els mesos de juliol i agost, que hi ha moments en què hi ha cales al cap de creus que estan envaïdes de vaixells. Això també és una cosa que s'hauria de regular. S'hauria de regular algunes cales que haurien de quedar tranquil·les i d'altres que hauria d'estar prohibidíssim tirar l'ancla d'altre baix com es feia fins fa poc, i quan la treus arrossegues la Posidònia, arrossegues moltes coses. Tot això també s'hauria d'anar mirant bé d'on s'emparquen aquests vaixells i també racionalitzant-ho. Hi ha llocs que crec que el tràfic és excessiu i s'hauria de regular, però crec que de mica en mica un hem fent bé, el cap de creus està fent bé, el Montgrí està fent bé, i s'hauria d'acabar d'afinar aquestes coses, i crec que a la llarga també, encara que és una font de riquesa, anirà baixant per tot el tema també de despesa energètica que comporta.
M'ha deixat una mica preocupat amb el tema que comentava sobre el canvi climàtic i l'escalfament global del planeta respecte a uns 15 o 25 anys. A les comarques de Girona, en aquest plaç de temps, què perilla més? La costa, evidentment, per al creixement de la mida del mar?
Aviam, el canvi, que quan dic que hi ha aquest problema ambiental que està lligat al canvi climàtic, també vull dir que està lligat i passarà pel tema de com aconseguir certs productes, certs recursos naturals que s'estan agotant amb el canvi climàtic, i hi haurà canvis en els cultius, però també, paral·lelament, i no té res a veure amb el canvi climàtic, també hi ha un problema gros d'exhauriment de matèries primes. És a dir, ara, en aquest moment, som molta població en el planeta Terra que té uns recursos molt limitats, i, evidentment, això s'està notant. Encara que no hi hagués el canvi climàtic, el canvi climàtic provocat per l'excés de CO2 encara acaba de d'espallar tota aquesta història. A nivell de comarques gironines, és evident que el canvi climàtic portarà dos efectes, tres, molt i molt fumuts. Un serà l'elevació del nivell del mar, que això pot canviar radicalment la geografia de la costa, però radicalment, perquè a més a més vol dir que a part de pujar el nivell del mar pot ser que hi hagi llevantades, tempestes, cada cop més puntuals però més fortes, amb el qual amb inundacions i amb embats del talonatge hi pot haver problemes grossos a la costa, també en els aiguamolls, i això pot fer canviar moltíssimes coses també de l'orografia dels aiguamolls. L'altre problema greu serà el recurs aigua. L'aigua és vital per tots els éssers vius, també per les zones humides, els boscos. Cada cop hi ha més competència per l'aigua, l'espècie humana, el ser més, necessitem més aigua per beure, per regar, per la indústria, etc etc, que és aigua que traiem del medi natural. Hem de mirar de saber-la depurar bé i tornar-la al màxim de bé al medi natural. I un altre problema gravíssim que tindrem, gravíssim, serà el tema d'incendis forestals. Hi ha molts boscos que entraran amb estrès, hi haurà sequera, hi haurà molt més combustible per cremar. Pensem que cada any, com el passat, que no hi ha incendis forestals, vol dir que hi ha un 30% més de biomassa per cremar. Per tant, això, el dia que cremi, és quan, amb aquestes temperatures més altes, amb aquesta falta d'humitat, amb vents que es poden provocar, o els mateixos vents que crea l'incendi, és quan es fan aquests incendis que ara en diuen de sisena generació, que són incontrolables absolutament. Tenim molta biomassa per cremar, perquè antigament en els boscos, és fàcil d'entendre, en els boscos hi havia molts herbívors naturals, fins i tot mamuts, fa 14.000 anys aquí a l'Empordà, que es dedicaven a menjar vegetació, és a dir, matèria vegetal, matèria combustible. L'espècie humana se'ls va carregar tots, va posar en el seu lloc herbívors domèstics, vaques, cavalls, eugues, xais, cabres, etc etc. Ara, en el bosc no hi ha ni herbívors naturals, ni herbívors salvatges, perdó, herbívors domèstics. Per sort, hi torna a haver en alguns llocs els herbívors salvatges que van avançant, però encara poc. I, a més, l'espècie humana ja no treu combustible del bosc com ho feia abans. Per tant, el no treure ningú combustible, el no treure ningú matèria vegetal, cada cop n'hi ha més, i el dia que cremi passarà de veritat, com va passar en aquell incendi de fa uns quants anys que va començar el Portús i va arribar com res a Figueres, i es va parar només quan faltava combustible, com va arribar a la plana agrícola, perquè si hagués anat trobant combustible, és a dir, boscos, s'ho hagués anat menjant. Per tant, convé treure combustible, convé treure zones de pins molt densos, promocionar més l'alzina, el suro, sobretot, i el roure, que cremen molt menys que els pins, i així de mica anar intentant tenir boscos que es puguin mantenir, a no ser d'aquests incendis que ens vindran també per aquest canvi climàtic.
Bé, en un cert moment, una de les problemàtiques que hi havia a la costa i també a l'interior, que encara sembla que està apaivagada, era la creació de camps de golf, no només pels propis camps, sinó precisament pel consum d'aigua, que sembla que es va reconduir precisament regant els camps de golf amb aigües depurades. Sembla que aquest és un capítol que sembla que està aturat perquè no es fan més camps de golf. Com es veia això des del món naturalista i de defensa de la natura? Perquè tenim una de les zones més riques, diguem-ho així, en camps de golf.
Bé, els camps de golf, jo recordo quan anava a mirar ocells d'Anglaterra o Escòcia, molt sovint anàvem a veure ocells als camps de golf, perquè eren llocs que no s'hi caça, que no s'hi tiren molts pesticides, i per tant eren uns llocs, diguem, rics en ocells. És veritat que els camps anglesos solen ser camps molt naturals, és a dir, converteixen en un camp de golf una zona de dunes fent-hi uns quants arreglos. Aquí el problema que hem tingut aquí a casa nostra és que els camps de golf s'han fet molt artificials. És veritat que regant molt, però diguem-ne que incomparable a un blat de moro, també és horrorós. O sigui, ens queixàvem de l'aigua que gasta un camp de golf, però no ens queixem quan veiem blat de moros al pic de l'estiu regats a manta, és a dir, quan s'inunden del tot, que es llença molta aigua, o veiem aquests tracs que reguen els camps al migdia, quan la meitat de l'aigua al migdia del mes d'agost se'n va per evaporació. s'hauria de racionalitzar molt el regadiu tant als camps de golf com als camps de blat de moro. Això per un altre cantó. La gran cosa que ha tingut els camps de golf a casa nostra, que a algun lloc pues, no passa res, perquè també són oasis de vida, són llocs on hi ha molt d'ocells, el problema és que molt sovint han estat lligats a diguem-ne, especulacions urbanístiques. I el camp de golf era com una mena d'excusa per urbanitzar tot el voltant. Aleshores, aquí sí que hi ha un problema, i és aquest problema d'aquesta urbanització al voltant, que en alguns llocs s'ha fet bé i d'altres s'ha fet de manera molt, diguem-ne, molt d'escalera. Però crec que per sort s'ha aturat. Tenim uns camps de golf que funcionen, que és un bon circuit per la gent que li agrada el golf, i espero que es puguin mantenir, que es continuïn regant amb aigües depurades i que, sobretot, utilitzin el mínim de pesticides, que és un altre problema que jo afegiria, que no té res a veure amb el canvi climàtic. Si comptéssim la quantitat de tones de matèries químiques que tirem en els camps, que n'estan enverinant a tots, a nosaltres també quedaríem esgarrifats. Si tots recordem, fa 15, 20 o 30 anys, quan la primavera anaves amb cotxe, t'havies d'aturar a vegades a la tarda, perquè quedaven els parabrises plens d'insectes. Ara no hi són, aquests insectes. Vol dir que estem perdent molta vida en el planeta Terra, sobretot insectes que són molt indicadors. Els antics miners, quan baixaven a les mines, anaven amb un canari amb una gàbia, si hi havia gas grisú a la mina. Si moria el canari, sortien corrent de la mina. A l'espècie humana, al planeta Terra, se n'estan morint molts canaris actualment, molts insectes, molt d'amfibis, molt de rèptils. Són indicadors que estem fent les coses malament. Si perdre biodiversitat, perdre vitalitat en el planeta Terra, també fa que la perdem per l'espècie humana, seguríssim. Això ho pagarem car.
Estem a la recta final. Li volia preguntar, el temps del confinament ha estat un descans, un respir per la natura?
Miri
per on, que suposo que per un naturalista, si li haguessin dit, fem un experiment i eliminem l'espècie humana durant uns mesos, ja en què passa, no? Com ho valora?
Bé, van passar coses increïbles, o sigui, recordo la que més, una imatge d'un teixó, que és un animal difícil de veure en ple dia, passejant pels carrers centrals i atonals de Banyoles. O sigui, fa un teixó que deia, on s'han fotut els humans, i anava passejant pels carrers. O sigui, jo recordo estar assegut a casa al sofà, en el menjador llegint, i veure una ombra, i veure un voltor que va passar pel cim de casa meva a Figueres, a tocar el Museu Dalí, però a poca distància, com per veure l'ombra projectada a la meva terrassa. O sigui, van passar coses increïbles. El que passa que era evident que el que passaria, que quan ens tornéssim a recuperar tot això, no ho recordaríem gaire, i l'espècie humana tornaria a fer les mateixes ocupacions, la mateixa activitat que abans. També és veritat que hi ha molta gent que desitja que hi hagi activitat, perquè això s'enfonsaria moltes economies, però poder ens hem d'anar repensant més com fem les coses per poder cada vegada més actuar més d'acord amb el medi que tenim. O sigui, com he dit abans, l'espècie humana és l'espècie animal i sovint ens n'oblidem. O sigui, respirem aire, beguem aigua, mengem aliments, tot això surt de la natura. Si això ho fem malbé, si respirem mal aire, si beguem mala aigua, si mengem mals aliments, això ens repercuteix seguríssimament. Hi ha moltes malalties, moltes intoleràncies actuals als aliments que venen provocades per aquestes coses que hem fet malament com a espècie humana. Som molt intel·ligents, et podrem adaptar, però a vegades aquesta adaptació arribarà només en el moment que hi hagi una garrotada forta que ens farà actuar a tots amb urgència i amb contundència.
Jordi Sargatal, zoòleg, naturalista, director general del grup Mascort, eternament agraïts per aquesta entrevista, que espero doncs hagi pogut tocar alguna altra consciència a tots plegats. Sort i salut, i fins aviat.
Moltes gràcies. A reveure.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Agraint el nostre convidat. Fins a la setmana entrant, si Déu vol.
Recordi que és un programa fer possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Fins la propera setmana. Gràcies. Adéu-siau.